A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de Far a Far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8:37, les 15:37 de la remissió. Comencem comentari d'actualitat. Ho fem amb l'advocada Maite Ferrer. Molt bon dia, Maite, com estàs?
Bon dijous.
Bon dijous. Bé, bon dijous, que sembla que mig plujós, tot i que s'està ja obrint una mica el cel, no?
Bé, però ara que plogui a Formentera, jo penso que és quan podem dir que fa bon temps.
Efectivament, sí, ara mateix és el que necessitem. Bé, Maite, avui ens vols parlar doncs d'una iniciativa solidària que ha estat, diguem, limitada, no?
Sí, ho direm així. Jo venia amb la idea de parlar d'una notícia que és bona,
sí,
però dolenta.
Ja.
Val? Per què és bona? Perquè des de novembre de 2020 hi ha un grup de persones voluntàries a Donosti que reparteixen sopars calents a persones que estan en situació de estan sense llar o estan en situacions de necessitat. Són voluntaris, s'autogestionen ells d'una manera completament privada, de tal manera que cuinen a casa seva i a la nit o cap al vespre surten a muntar unes paradetes a tres punts de la ciutat i reparteixen sopar calent a gent que no té recursos. D'acord? En aquest món de merda que se mos està quedant, que hi hagi iniciatives com aquestes realment són encomiables i hauríem de pensar en com podem ajudar a gent que fa aquestes coses i també fer una reflexió en altres de què és el que fem per ajudar a les persones que estan en una situació, diríem, més desfavorida que la nostra. Aquesta gent està des de 2020, des de novembre de 2020, cada nit, 365 dies l'any,
wow.
366, quan l'any ha set de 366 dies, dies de festa, de vacances, el que sigui, repartien menjar calent a persones necessitades. Són tres punts i aproximadament a cada punt de repartiment podien atendre unes 100 persones, d'acord? Per tant, aquí estem parlant d'una iniciativa solidària, sense ningú esperit de lucrar-se, sense ajudes externes i demés, que el que fan és detectar un problema que hi ha a la seva ciutat i mirar de alleugir una mica aquesta situació de necessitat de moltes persones que estan a Donosti ara mateix que necessiten aquestes ajudes. Això seria la notícia bona, és a dir, encara clar, hi ha gent que es preocupa de les altres, que s'organitza, que busca la manera, que dedica temps, esforç i recursos a fer aquestes coses sense ajudes públiques. Què passa? Que el passat diumenge 23 d'agost surt un article d'opinió de Pablo Ordaz al País i l'article d'opinió es titula "Alerta a mujeres con carros de la compra". Què ha passat? Que aquesta associació, Caleco Afari Solidario H, li direm cas perquè el meu euskera no és molt bo i no voldria donar-li moltes patades a la llengua, aquesta associació ha tingut diversos problemes en l'administració i amb la pressió social de grupúsculs que pareix que mitjançant aplicacions com grups de WhatsApp o de Telegram es dedicaven a dir que el que feien era crear problemes, atraure gent sense recursos i que això redundava amb un augment de la delinqüència. Aquest argument, venint d'on ve, ja entenc jo que es desqualifica, però és que, a més, si pensam en gent que no té ni per fer un plat calent en el dia, sempre serà millor que aquesta gent que està en una situació d'extrema necessitat pugui fer un menjar en condicions que no haver-se de buscar la vida, que això eventualment sí que en una situació d'extrema necessitat pot redundar amb un acte de furt o algun tipus de delinqüència per una qüestió que, encara que no pugui ser un atenuant o un eximent complet, és un delicte, però no hem de perdre de vista que hi ha gent que passa gana. I passa gana a ciutats com a Donosti, que són ciutats on pareix que és imaginari popular, mos diu que tothom viu bé i que tothom és ric.
Cert.
Què passa? Arrel d'aquest hostigament en grups de xarxes socials, i en 2024 varen tenir que reduir el seu àmbit d'actuació, aquests voluntaris de cas. I la qüestió ha seguit amb augment fins que aquest juliol una resolució de l'alcaldia de Donosti, la resolució 122/2026, prohibeix l'activitat organitzada de repartiment de sopes.
Específicament,
Específicament prohibeix l'activitat organitzada de repartiment de sopes. Clar, ja que un batle arribi en aquest punt, mos ha de fer reflexionar tots de les administracions públiques cap on van. Perquè, torno a insistir, aquesta resolució és exclusivament per impedir o dificultar la tasca voluntària d'una sèrie de persones que, sense demanar res en l'erari públic, estan dedicant temps, esforç i sous a ajudar altres persones. Prohibeix aquesta activitat de repartiment de sopars i es ve que la policia o la guàrdia municipal, si això entrava en vigor el dia 28, el dia 27 es va personar en els llocs de repartiment per dir que sapigueu que a partir de demà això no ho podeu fer.
Ja.
En què, perdó, en què pareix que s'empara es parla de Donosti? Amb l'ús d'espais públics i amb normes d'higiene sanitària, de manipulació d'aliments. Això podria tenir sentit, però realment aquí hi ha un rerefons que no va per l'espai públic que s'utilitza durant de mitja hora cada nit, a llocs com, per exemple, Plaça Constitució de Donosti, sinó perquè fa nosa.
Clar.
Aquí la gent que no té recursos normalment fa nosa.
Sí, sí.
Fa llàstima i fa nosa, i quan ens trobem que hi ha aquest problema, en lloc de dir quins mitjans hem de posar perquè aquesta gent no estiga amb aquesta situació, el que fa és prohibir-se l'ajuda que se'ls està donant.
Això, mira, això de que fa nosa es veu molt quan, per exemple, hi ha esdeveniments esportius així a grans ciutats que es comença a fer, diguem, una reubicació de la gent en determinats barris cèntrics, no? I com al final no es tracta de solucionar el problema de fons, sinó que molts cops es desplacen més lluny, no? Perquè
sí,
no es vegin.
Sí, sí, jo estic pensant en esdeveniments com mundials de futbol o olimpiades, on sabem, perquè s'ha documentat i ha sortit en premsa, que el que es fa no és buscar una solució, sinó apartar aquesta gent perquè no es vegi, perquè fan lleig.
Sí.
Clar, un podria pensar, l'Ajuntament de Donosti prohibeix aquesta activitat, s'arromanga i comença a fer feina, d'acord? Perquè el problema és, hi ha gent ara mateix que està falta de recursos, i si jo li prohibeix que uns voluntaris que ho estan fent gratia et amore, que segueixin fent aquestes coses, el que he de fer jo és donar els mitjans, posar-me a fer feina i suplir aquesta activitat que jo estic prohibint, mirada...
Sí, fer-la d'una manera institucional, no?
Que,
si no vols que ho facin aquests voluntaris i deixes sense solució en aquestes persones, doncs t'organitzes per fer-ho tu millor, igual amb unes condicions alimentàries o de millors, no?
Clar,
no
sé. A veure, jo he de dir que jo he vist un d'aquests repartiments i el que feien els voluntaris, la major part són dones, és a dir, hi ha una part d'homes, però amb un dels articles on després ha sortit, perquè això només va sortir, no només va sortir en l'article d'Opinió del País, sinó que després ha sortit amb un article de Notícies de Guipúscoa, ha sortit en Sonais, ha sortit articles d'opinió amb el diario.es, El Salto i demés, és a dir, se n'ha fet ressò d'això.
Sí.
El que explica Cas és que una persona sense papers i sense recursos a Donosti ara mateix ha d'esperar entre 3 i 4 mesos per aconseguir una cita amb una treballadora social.
Wow.
Quan aconsegueix la cita amb la treballadora social, es calcula que ha de mantenir uns altres 3 mesos aproximadament per aconseguir empadronar-se. Una vegada que està empadronat, necessita uns 6 mesos per ja tenir aquest empadronament de 6 mesos i poder sol·licitar entrevista de valoració perquè li donen algun tipus d'ajuda si és que li cal. Per tant, estem parlant de que entre un any i mig, una persona sense recursos es pot trobar amb que l'administració, que seria la competent, no contacta, no li pot oferir una solució. Aquesta gent, mentrestant, no té recursos.
Clar.
Està sense menjar. Què ha fet l'Ajuntament de Donosti? Pues pareix ser que ha dit que augmentava la partida per donar menjar als menjadors socials.
Clar.
I si abans oferia menjar a 300 persones de dilluns a divendres, ara n'ofereix a 400. Això acaba amb el problema que tenim? No. Com que no acaba, què han fet les voluntàries de cas? Ja no ens deixeu sortir a muntar amb una taula muntable i desmuntable cada nit uns punts determinats i començar a repartir aquest menjar calent, i d'aquí és d'on venia l'article aquest d'opinió des que he parlat, han començat a sortir amb carritos de sa compra.
D'acord.
Dins dels carritos de sa compra portaven entrepans, entrepans per entregar, és a dir, embolicats amb paper d'alumini o el que siga. Ja no hi ha aquesta qüestió de manipulació d'aliments.
L'estructura fixa.
Exacte. I quan en Pablo Ordaz, en aquest article d'opinió, parla d'alerta a mujeres con carros de la compra, és perquè la Guàrdia Municipal de Donosti el que ha començat a fer és perseguir a dones i a alguns homes que de part de vespre van amb un carro de la compra, els aturen a veure què duen allí dins.
Mare meva.
No hi haurà altres problemes a Donosti.
La imatge, la veritat, és que...
És surrealista, realment. Guàrdia Municipal, que es preocupa no d'altres coses, sinó d'aturar gent que va amb un carrito de sa compra i demanar-li, senyora o senyor, vostè que du dins el carrito, du bocadillos, i el més greu, el vaig identificar vostè i possiblement rebrà una sanció administrativa.
Però la pregunta aquí és, jo, per exemple, com a persona particular... O sigui, quina llei m'impedeix repartir entrepans si jo vull un dia, diguem, doncs a les meves amigues o a qui jo trobi pel carrer, no? O sigui, hi ha alguna normativa que suporti aquesta prohibició de repartir menjar sense cap tipus de... Clar, si ja ens paguen, no? Ja entenc que hi ha unes condicions que s'han de complir, però si són gratuïts...
Aquí, amb un dels articles que han tractat aquest tema, es parla de que a una de les dones que se'ls va aturar, se la va aturar perquè acabava de fer entrega d'uns entrepans a dues persones en situació de necessitat. I la Guàrdia Municipal l'atura i li demana que mostri a que du dins el carret de la compra i veu que du més entrepans.
Sí.
I li diuen que això no ho pot fer. I aquesta dona pareix ser que va contestar: escolti, jo li puc donar un bocadillo en aquí jo vulga.
Clar.
Segons pareix, la resposta de la Guàrdia Municipal va ser no, aquí vostè vulga, no. A determinats col·lectius, no. Per tant, aquí entram amb aquesta part més greu. El que estem intentant és tallar de soc arrel una activitat voluntària i primer prohibim que repartessin sopar calent. Com que no poden repartir sopar calent, es busquen la vida perseguint el seu temps, el seu sou i el seu esforç repartint menjar, perquè hi ha gent que la necessita, i els diuen que no ho poden fer i que d'aquesta manera en aquesta gent tampoc. Pareix ser també que cas en un moment donat, quan l'Ajuntament els diu que no poden emplear espais públics, que fa? Busca altres alternatives i van a demanar a parròquies catòliques si poden fer ús de les parròquies o dels espais. Alguns pàrrocs es veu que varen dir que sí en un primer moment, altres no van ser tan receptius, però aquesta via de solució intermitja també està de soc arrel perquè arriba una carta de bisbat dient que això no es pot fer.
Ai, Déu.
Jo es veu que, lamentablement, no tinc fe. No som catòlica, però m'acosta molt pensar que una institució com l'Església Catòlica, que fa una sèrie de predicaments de caritat, d'ajuda a l'altre i de més, que en un moment donat, no sé si per no indisposar-se en subatla o per quin tipus de motivacions espúries, puga dir que no cedeix uns espais durant de just un poc de temps cada vespre per fer aquestes activitats.
home, tot i les crítiques i coses, no? Perquè al final és una institució, l'Església, doncs, poderosa, ha tingut doncs, el seu paper històric més qüestionable o no, però és veritat que molts cops també ha estat un actor que doncs, ha donat suport, no? A la gent, doncs, amb pocs recursos, que ha cedit espais i s'ha pronunciat també a favor de determinades mesures, no? Per la gent migrant o per la gent, diguem, amb menys recursos, així que sí, és una mica...
Sí, aquí l'article o l'opinió d'avui no va exclusivament de la postura de l'Església Catòlica, perquè insisteix, parece que algunes parròquies sí que estaven dispostes.
Però...
Quan arribam en aquests més alts nivells jeràrquics, ja sigui de l'administració, el batlle de Donosti, o de l'Església, el bisbe del bisbat, que els diguen que no, que això no es pot fer. Clar, jo, llegint aquesta sèrie d'articles, perquè clar, això era una cosa de la que ja es parlava de Donosti, però no havia sortit tal vegada gaire, o no se'n parlava prou fora, però arrel d'aquest article d'Opinió al País, i que després això, insisteix, s'ha anat recollint amb altres mitjans de comunicació, allò m'ha fet pensar, per exemple, en Formenterers Solidaris aquí a Formentera.
Sí, clar.
És a dir, aquí molts, pareix que mos vàrem enterar que hi havia gent que passava necessitat a Formentera arrel de la pandèmia.
Sí.
Quan hi va haver un crit d'alarma de Formenters Solidaris dient no tenim mitjans a prou per atendre a la gent que hi ha aquí que necessita menjar cada dia i no arriben a final de mes. Per tant, aquí al final hi ha un pont o una via de comunicació entre dos llocs que en principi representa que vivim en l'abundància, com poden ser Donosti o com pot ser Formentera, que pareix que aquí tots hem de ser rics i plens perquè vivim del turisme, perquè ve molt de turisme cada estiu i mos arreglen la vida, i després resulta que si gratam una mica, hi ha gent que passa necessitat, hi ha gent que passa necessitat entre els nostres veïns i hi ha gent que passa necessitat que arriba de fora.
Sí.
I què hem de fer amb aquesta gent? Els hem d'amagar baix d'una alfombra? Si hi ha algú que ajuda, li hem de dir no, vostè no pot ajudar, no pot repartir, no pot fer aquestes coses.
Jo el que em pregunto sobre aquest cas concret sobre de Donosti és com que ningú ha doncs, interposat un recurs o alguna cosa contra aquesta ordre, no? Com pot ser? Perquè jo crec que si això arribés a instàncies... Bueno, no tinc ni idea, perquè jo no sóc jurista, però si arribés a... O sigui, hauríem de plantejar un debat, no? Sobre quin és el dret o quin és el dret més important aquí. Si el dret de la seguretat alimentària aquesta, o si l'espai públic, o si l'activitat solidària d'unes persones, o fins a quin punt es pot limitar o no l'activitat individual d'una persona a l'hora de repartir entrepans o el que vulgui als seus veïns. I si s'està aplicant aquí un criteri de discriminació per qüestió de raça o de condició socioeconòmica, no?
Clar, perquè dir que és que se munten agrupacions de persones que potser es va que en un moment, en un vespre, es podien repartir 100 sopars. Però si heu estat darrerament a Donosti, haureu vist que també hi ha cues per segons quins establiments turístics de repartiment de la famosa tarta de formatge de Donosti, que ni és famosa ni és de Donosti, però ara s'ha corregut la veu que això és així.
Sí.
No es veu a la Guàrdia Municipal posant ordre per allí per fer aquestes coses. Si s'ha interposat en algun tipus de recurs contra la resolució de l'alcaldia, no ho sé. Hi hauria que parlar amb els seus membres de cas per saber-ho. El que sí pens que està clar és que si hi ha algun tipus d'actuació administrativa contra els voluntaris per repartir un entrepà a un o dos persones...
S'ha de recórrer,
això
no?
Això s'ha de recórrer i molt malament estiria el món si aquest recurs no prosperàs.
I
des d'aquí molt d'ànim a Naranja i a tots els voluntaris de CAS que fan una feina encomiable i que el que necessiten és que se'ls ajudi, no que se'ls hi posi pals a les rodes.
És que totalment amb el que costa, no? Ja, doncs, sacrificar la teva igual, el teu temps personal, individual, en aquesta societat.
Cada nit cuinar, sortir a repartir,
perquè
recuir...
Perquè amb una et diguin, no?, que et posin traves i no te donin suport des de part de les administracions, en fi. Doncs Maite Ferrer, moltíssimes gràcies. Avui comença el curs, tenim ara una connexió amb en Pepo Rubio, que crec que està, ara no sé si està a l'Iesmar Ferrer o algun col·legi de primària, connectarem amb ell per veure com es comença aquest curs, que també comença el curs judicial, no? Una mica.
Veure, jo sempre dic que els anys que importen comencen els primers de setembre, els anys judicial, els anys acadèmic, per tant estan pràcticament encara en any nou.
Moltes gràcies, Maite.